Al matí, treballem per fer-te companyia.
Quan li agafa la mà, no passa el temps. Saps que t'estimo, mai m'ha passat. No sé què som, què està passant. I el record, les tardes bones, com si fos un videoclip del que ha passat, de tot el que som.
Al matí, segueix-nos també a les xarxes socials.
I once would receive invitation.
L'alegria de viure.
Tales on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep. Com va? Ja tens a punt les perruques per celebrar aquest carnaval?
A punt per entrar al carnaval.
Clar, disbauxa, l'alegria...
La disbauxa, l'alegria... Jarana, amunt, avall...
T'agrada per això?
Home, fantàstic, sí, sí. La vida és un carnaval, la vida ens ho hem d'agafar com un carnaval.
Clar que sí, mentre hi som, hem de jugar.
Disfrutar, demà dijous gras, després hi ha carnaval, diumenge de carnaval, i llavors enterrarem la sardina i la vella quaresma, eh? Després hem de fer tot el dejuni i tota la cosa.
Doncs sí, tenim molta feina, eh?
Tenim molta feina, tenim molta feina. I avui jo penso que serà un carnaval amb el bon sentit de la paraula, amb el sentit estricte i etimològic de la paraula, perquè el nostre convidat d'arrels granadines, o sigui, ve d'allà una miqueta com Miguel Ríos, suposo que ens en parlarà, sempre ha querido volver a Granada, no? I jo crec que ell hi va, i torna a Granada, eh?
Sí.
És un nostre convidat, ha fet, de la seva vida, ha fet poesia. Uh-huh. Va venir cap aquí, va estar a l'unitat hermètica amb els companyeros del Metal, de la tardor del 76, i des de la unitat hermètica, des de tota aquesta vida de treballador, doncs ha passat al món, doncs, de la docència, al món artístic, pintor, etc. No? I ell, d'alguna manera, seguint, com ell mateix a vegades diu, ell segueix molt la raó poètica, la raó poètica que deia Maria Zambrano, no? Per tant, una persona artista, pintor, docent, una persona, doncs, especial, com sempre, no?
Exacte, perquè tots som especials i únics, i això ho hauríem de tenir clar cada dia, eh? Quan ens aixequem al matí. Doncs ens posem en situació, i la setmana passada ens va visitar també el professor, poeta i pintor, en Víctor Mañosa. I aquesta va ser la seva recomanació.
Doncs jo voldria recomanar que si podeu convidar, en José Moreno. En José Moreno és un pintor, és professor, ha estat durant molt de temps professor de l'Institut Vallès, i és una de les persones... molt jove en aquell moment, del cercle de la meva mare, havia treballat a la unitat hermètica, i doncs això, és un jove que treballa a la unitat hermètica, estudia Belles Arts, i per mi és un referent, perquè doncs la seva actitud de rigor quan treballa, per mi és... i la seva resiliència i la seva capacitat de seguir treballant, segurament amb un molt poc reconeixement, doncs per mi és magistral.
Doncs el Víctor Mañosa, que ens feia aquesta fantàstica recomanació, José Moreno, artista visual i docent, bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia, què tal? Encantat d'estar aquí.
Sí, doncs jo penso que avui disfrutarem, perquè, bueno, comencem pel començament, eh?
Vinga, com sempre.
A on vas néixer, veiem?
Bé, doncs jo vaig néixer... Bueno, si em deixeu, abans de començar, donar les gràcies al Víctor. Sí. Agrair molt aquesta recomanació, i a vosaltres també per estar aquí, per convidar-me. Crec que serà un matí que ens ho passarem d'allò més bé. I això, agrair molt al Víctor que s'hagi recordat de mi i ja està. Vull dir, volia dir-ho abans de començar.
Uh-huh. El Víctor és un crac,
sí, s'ha de ser agraït.
Víctor, jo no sé si podré arribar al grau
de passió que va
mostrar en Víctor, no? Perquè sempre ha estat una cosa que m'ha encantat d'ell mateix, no? Però, bueno, farem el que puguem. Bé, doncs sí, jo vaig néixer a Orce.
Hombre, això és l'Hombre de Orce, no?
Efectivament.
Ets l'Hombre de Orce o no?
Bueno, jo tinc una, tinc una anècdota sobre això.
Sí?
Jo vaig començar a treballar, a exposar aquí a Sabadell, recordo que va ser a Xarop, un lloc, una mena de bar que existia a la Concòrdia a Sabadell, que feien moltes coses artístiques aleshores. Bé, allà vaig fer una exposició de pintura i al diari de Sabadell, doncs, la ressenya que van posar d'aquella exposició del 87 va ser l'Hombre de Orce es pone en Sabadell.
Imagina't.
O sigui que va ser una cosa com bastant curiosa, no? Si més no. I sí, efectivament, jo vaig néixer a Orce, uh-huh, i vaig venir a Sabadell.
I fill únic, germà?
No, tinc un germà, el Francisco, Paco. Som dos. Els meus pares van venir aquí perquè ja teníem família aquí. I aleshores, doncs, ens vam instal·lar aquí a la Serra d'en Cameró, uh-huh, i aviat vam marxar cap a Torre Romeu.
Ah, caram, cap al Tibidabo?
A baix. A la part inferior. Torre Romeu, bueno, fins que no va arribar el Toni Farrés, allò era com un suburbi, igual que la majoria de barris, no?
Sense asfaltar, recordem els oients més joves, que estava sense asfaltar, sense cap mena de condició.
Efectivament. La meva mare, quan venia a treballar aquí a la Sabadell, evidentment, tenia dos jocs de sabates. Vull dir, quan arribava aquí, baixava l'autobús, es posava les...
Clar, pel fang, no? Per com s'embrotaven. Cosa... Ho feien moltes, eh? Sí. Persones, moltes veïnes, ens ho han explicat moltes vegades,
sí.
Que a vegades no ens adonem, però no fa tant, eh?
No, això fa 4 dies, eh?
Estem parlant dels anys 60, finals dels 60, uh-huh, principis dels 70. Fins que no es va asfaltar tot allò, van passar molts anys.
És cert.
Torre Romeu... Sí. I Can Oriac i Can Puigcener, tot allò eren barris absolutament suburbials, vull dir que no, uh-huh, hi havia pràcticament tot ple d'immigració
aquí a Sabadell. I vas anar a l'escola? Quina escola? Quin col·le? Doncs
pues, vaig estar als Maristes. O sigui, en principi vaig anar a una escola, a una acadèmia del barri, sí, ens vam instal·lar després de Torre Romeu, vaig estar al Joan Monjó, que és el col·legi que hi havia allà a Torre Romeu, 2 anys allà. Okay. I després vam anar cap a Can Rull, tot allò era... Eren vinyes, eh? Vull dir, no hi havia absolutament res. Sembla que estem al Pleistocè, no?
Perquè... Vull fer arqueologia, Sabadell, eh?
Sabadell ha canviat molt, moltíssim, no? Uh-huh. I aleshores em vam instal·lar en aquell barri, el barri, sí, de Can Rull, Via Alexandra. Sí. Allà vaig estar un parell d'anys, en una acadèmia que vivia allà a Can Rull, i després vam, amb un esforç tremendo, doncs la meva mare va aconseguir matricular-me als Maristes, que era un col·legi, evidentment, uh-huh, privat, aquí al carrer La Torre. Aleshores hi havia la Via, encara.
Exacte, recordem que és l'actual Tiara, l'Escola de la Salut.
Efectivament,
sí. Que abans de la Gran Via passava el tren per dalt.
Efectivament.
I que allà hi havia un pont que travessava el tren, al final del carrer Sant Pau.
Estava la Rambla, hi havia un pas de nivell d'aquell, i després hi havia un altre a la carretera Barcelona. Sí, entremig estava el col·legi. I la pilota, quan jugàvem al pati, caia a la via. Vull dir que havíem de sortir.
Si passava el tren, recollir, no? Passava el tren.
O sigui que, i durant aquella època, sí, van començar a fer totes les obres d'ensorrament de la via i el que ara és la Gran Via, no? Però sí, en aquell moment, els Maristes, uh-huh, doncs, estava al costat de la via.
I tens bon record dels hermanos. No?
I escolta, i eres bon estudiant, també?
Sí, era molt bon estudiant. La veritat és que, vale, sí, molt aplicat. Jo, la veritat és que... bueno, suposo que és una cosa heredada de la família humil, que dona la possibilitat d'estudiar i has d'aprofitar-ho, i la veritat és que era molt conscient i ho vaig aprofitar força. M'agradava molt estudiar, i hores d'ara encara, doncs, continuo tenint aquella mena de falera, uh-huh, per l'aprenentatge i per les ganes d'aprendre, no? Una mica en la línia del Víctor, la passió per aprendre, doncs, hem continuat tenint.
Era bon estudiant. Això és molt important, eh?
Sí, sí,
continuar aquesta... alimentant, doncs, aquesta passió, aquesta curiositat innata, sí, quan es perd això, malament.
Ja ho crec. Ja és una cosa que crec que és necessària per tenir, doncs, ganes de viure, no? O sigui, fent al·lusió, uh-huh, al programa. Aquesta alegria de viure resideix molt sovint en les ganes de continuar aprenent, de tenir la curiositat, uh-huh, la mirada atenta, doncs, sobre allò que ens envolta, i aprofitar doncs, al màxim l'entorn que tenim, no?
I vas fer fins als Maristes? Vas estar fins aquí?
Fins a l'any 75, l'any de...
O sigui, que vas fer tot el... Que vas fer batxillerat?
O... No, allà era la EGB encara.
Ah, sí, val,
jo vaig inaugurar...
Ja, vaig inaugurar
la meva generació va inaugurar la EGB.
És veritat. Sí. Eres un xico de la EGB, no?
Soc un xico absolutament de la EGB i vaig inaugurar el BUP.
Hombre, sigui estàs acabat aquí d'inauguraciones, aquí com...
La meva generació va acabar EGB... va començar EGB, perdó, i va començar el BUP. Vam ser els primers que vam entrar primer de BUP.
O sigui, que tu la tele, quin programa miraves?
Bueno, jo la tele, recordo que... Bueno, d'entrada, a casa meva una tele va entrar quan jo ja tenia 8 o 9 anys.
Blanc i negre, tele. No? Blanc i negre.
I el primer programa que vaig veure quan van provar la tele, a casa meva, era Mi oso i jo.
Ostres, aquest no el tenim...
Fúria... Era la
Fúria, aquesta no era de l'Oeste.
Sí, més o menys.
Fúria.
La Mula Francis.
Hombre, la Mula Francis.
aquell animalot que parlava.
Uh-huh. La Rocío sí, diu que sí, eh?
Sí,
també.
Sí.
Tot allò donaven... Bueno, los chiripitifláuticos.
Sí, hombre.
Hi havia dos canals.
Locomotoro,
la carta d'ajuste a les 12 de la nit s'apagava la tele, no hi havia res més.
No es feien el parte, no?
Efectivament. Era una cosa tremenda, en fi. Però blanc i negre, tot absolutament. Aquella era l'època daurada de... Uh-huh. De la meva infantesa, sí.
I tu vas passar bé? Jugaves pel carrer? O...
Sí, jo era un nen que vaig disfrutar molt del meu entorn. Era un entorn, en certa forma, salvatge. Vull dir que,
més lliure, no? Jo crec, també.
Sí, estàvem al carrer, vivíem al carrer, jugàvem al carrer. O sigui, la nostra vida era al carrer. No hi havia, evidentment, res del que podem tenir. Uh-huh. Jo tinc ara una nena de 5 anys. O sigui, una cosa... I quan de vegades em pregunta... papa, però tu què hacías con mi edad? Lo que yo hacía con tu edad era algo absolutamente diferente, una cosa tremenda, perquè no entenc que no hi hagués res absolutament del que tenim ara, no? Però era feliç.
O sigui, i no ens avorríem, no?
No ens avorríem.
No ens avorríem.
No hi havia tantes pantalles i no ens avorríem.
No, absolutament.
Escolta aquest so, i ens dius ara també a on et transporta a la teva memòria els teus records. Digue'ns, perquè suposo que molts oients, si ens escolten ara, també...
Han identificat, no?
També han identificat aquest talent.
Aquest és el so que jo vaig sentir. Per mi això era Sabadell. És el so que jo sentia quan vaig arribar a Sabadell. Jo he de dir que quan vaig venir d'Orce, que era, estava al camp absolutament, o sigui, era un paisatge, no sé si ho coneixeu, us convido que aneu, perquè és un paisatge meravellós, però absolutament erm, no? O sigui, una cosa... Un paisatge enorme. El canvi va ser brutal, perquè amb 6 anys... Jo sempre dic que vaig començar a tenir memòria aquí, a Sabadell. Tot l'altre eren somnis, no? I els primers sons que vaig sentir quan arriba aquí va ser aquest. Quan baixava caminant des de la parada de l'autobús, quan baixava des de Can Rull al centre per anar cap als Maristes, tot el carrer, aleshores General Mola, que ara és carrer Sol...
Carrer del Sol, un tia la copa, eh?
Efectivament. Allò, de les portes que hi havia en alguns vapors, sortia això. I després, amb els anys, vaig anar a viure al barri de Gràcia. Al barri de Gràcia, a la nit, quan sorties a passejar, aquest era el fons de... la música de fons del barri. O sigui, totes les portes obertes, els petits talers, i les màquines en marxa, i això és el que senties quan caminaves pels carrers de Gràcia als anys 90, principis del 2000.
I a vegades veies els homes vestits normalment de blaus, les dones amb les seves bates, moltes de color verd,
sí.
No?
Homes i dones...
Homes i dones que sortien al carrer, les teixidores...
Estaven allà prenent la fresca a l'estiu, i les portes obertes, i el so de fons era aquest, sí.
Uh-huh. Doncs va, ens anem a un altre so que no té res a veure. Un contrast brutal, perquè
sí,
ens anem, no? De l'asfalt de la ciutat, no?
No sé quin és
a
primer.
La natura.
Home, aquest igual a Can Rull també se sentia, eh?
Sí, és veritat,
sí, també,
vinyes,
a l'estiu
no?
També. Sí, quan sorties ja estaves al camp i senties aquest soroll. Però aquest és el previ.
Aquest
jo venia d'aquest so, jo vivia al camp, bueno, jo vaig néixer en una cova, vull dir, allà al poble, en
sí,
la zona aquella...
Sí, explica'ns això de la...
Sí, allà molta gent vivia, i encara jo tinc una casa cova allà a Orce, vivien en coves literalment, o sigui, és habitatges excavats a la roca, i allà de dintre, senzillament, la gent hi feia vida, o sigui, tenien habitacles. Jo sempre els dic, als meus alumnes els deia de quan en quan per agafar una mica el contrast de l'època, en què jo he viscut des del neolític fins a la postmodernitat.
Sí, amb 60 anys. I a més de veritat.
I a més cert, i a més de... Exacte.
Perquè, clar, perquè justament això és viure al neolític. Jo vivia en una cova, no hi havia llum elèctrica, no hi havia aigua corrent, i m'anava a dormir amb un candilet d'allò de llum d'espelma, i això és el que jo recordo de criatura. I era aquest so, al fons, el que hi havia, sobretot a l'estiu, un estiu que tenim 40 graus, 40 i pico graus, a ple dia, a ple sol de...
Perquè allí, quan cae, cae, eh?
Sí, és un sol de plom, no? I, evidentment, doncs, aquest so... és això, no? I el contrast és molt, molt important. Per això dic que jo realment, quan començo a tenir constància de la meva existència, la meva memòria comença a Sabadell, amb els carrers de Sabadell, amb el son de Sabadell, i l'altre era un so que estava relacionat amb una vida anterior, una vida que després he tornat a recuperar, diguem-ne, a partir de... Bueno, pues d'una presència més contínua en aquest lloc, no?
Sempre... També és bonic això, tornar a les arrels.
Sí.
Sí, per mi ha estat una cosa quasi bé, bueno, pues...
Bueno, això que dèiem, no? De vuelvo a Granada, no? Vuelvo a mi hogar, no?
Efectivament.
Entre mi gente.
Josep, deixem que els professionals cantin.
Sí, sí, millor.
Que no marxi l'audiència. De fet, hem demanat tres cançons.
Sí,
que formin part de la teva banda sonora. Tria la primera.
Sí, sí. La primera és un tema de Sebastian Bach, Joan Sebastian Bach. És la suite número 1 per a cello. I bueno, l'he escollit senzillament perquè jo vaig descobrir a Bach, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música clàssica, i el que coneixia de Bach era el més conegut, potser, als concerts de Brandenburg, aquestes més alegres, no? I va ser a partir d'un vídeo que vaig veure sobre la inauguració de la Chillida, o sigui, la que és la casa de Chillida. I en la inauguració, Chillida estaven escoltant en directe el so del cello de Bach, no? Em vaig quedar molt, molt impressionant. Després vaig tenir l'oportunitat de visitar aquell lloc, imaginar-me en el moment en què sonava aquell cello, i des d'aquell moment la poso sempre per començar a treballar. O sigui que jo, quan de matí, que ara tinc l'oportunitat de treballar al taller diàriament, doncs començo a treballar sempre amb aquesta peça de Bach.
Manera de començar el dia, eh?
Sí, la veritat és que, bueno, per mi és màgic. I aleshores el necessito per engegar una mica la màquina a l'hora de posar-me a activar el dia.
D'escalfar motors.
Sí, tant.
Acabes els Maristes i després...
Després ja faig... començo a primer de BUP, allà on ara estan els Mossos, el que ara era l'Institut Arraona.
Exacte.
Abans, cap a Terrassa.
Ligara, sí.
I allà estic un any. En aquell moment, estan allà, és quan és la mort de Franco, el 75, i després el meu pare, sense massa consultes, em posa davant de mi, a sobre la taula, un paper perquè signés. O sigui, el diàleg va ser bastant curtet, em va dir, has de signar això, i dic, bueno, què és? A mi m'agradava estudiar, evidentment. I era una sol·licitud per entrar d'aprenent a la unitat hermètica. Aleshores vaig estudiar un any primer de BUP i després ja sí que vaig passar, vaig aprovar les proves d'ingrés, perquè es feia tota una sèrie d'exàmens i proves i tal, i aquell mateix any, perdó, al 76, això és 75, a l'any següent, al 76, ja entro com a aprenent a la unitat hermètica i deixo d'estudiar a l'institut i passo a estudiar a l'escola industrial.
L'emblemàtica unitat hermètica, no?
Que, sí, sí, més, fem una entres... aturada, perquè suposo que això et va marcar també d'impregnar una idea, no? Això,
a més, amb un any clau, a l'any 76,
76,
no?
Clar, de les vagues, no?
Jo crec que aquí em vaig fer gran, de cop i volta.
De cop i volta.
Sí. Si venia a Sabadell va ser com un impacte important, aquest impacte de connectar amb el món del treball, amb una empresa en la que hi havia tanta activitat política...
Molta lluita, molta gent consciència.
Emblemàtica a Sabadell, que va treballar, que va estar el propi Toni Ferrés, va ser treballador, després va estar molt en contacte amb l'empresa. Doncs jo al 76 havia d'entrar l'1 de setembre a treballar i evidentment no vaig poder fer-ho perquè estava a la vaga del metall.
La vaga del metall de l'any 76.
Efectivament. I aleshores jo amb el meu pare, que sí que treballava, doncs recordo que passejàvem per la Rambla amunt i avall, davant dels grisos, no?
Oh, i tant, els grisos que anaven... I estomacaven, eh?
Allò era brutal. I un impacte impressionant per un nano de 15 anys. O sigui que recordo quan ens separàvem, anàvem caminant i els grisos, la veu dels grisos era... Sepárense, por favor, sepárense...
Disuelvanse.
Más de tres assemblea.
Sí, que... Més de tres persones ja es considerava,
no podies anar més de tres persones juntes.
Sí, veníem d'una època de repressió, de repressió, una època totalment gris, en blanc i negre, no?
Sí, sí, i tant. I allà doncs, va tenir un contacte molt directe amb el que era això. I també em va ajudar molt doncs, això a fer-me gran, senzillament perquè em va donar consciència d'obrer, consciència de treballador amb una gent doncs, que realment estaven lluitant per drets fonamentals que malauradament doncs, mica en mica s'han anat perdent, però que en aquell moment estaven molt presents i que va ajudar molt doncs, a instaurar una democràcia, a instaurar un sistema de vida molt més còmode i amb uns drets civils i laborals doncs molt més adequats, no?
També era una època que potser hi havia més consciència, no? De classe, sí. d'aquesta necessitat de precisament perquè hi havia aquesta prohibició, no? De doncs a trobar-se, no? De lluitar. Doncs a
home, això ens ho explicarà, és que veníem, el mateix any hi havia hagut la vaga general política l'any 76, que va ser la primera vaga que es va aturar tot Sabadell,
sí.
I que d'alguna manera això també va envolontonar, després va acabar com va acabar, la vaga del metall.
Sí. Evidentment. Sí, jo ja dic, l'anterior no la tenia tan present perquè, bueno, tot i que sí que la vivies a casa, jo la que realment em va impactar va ser la que vaig tenir presència, una mica en contra de la voluntat del meu pare, perquè els meus pares no volien que estés, però clar, tot, jo em cridava molt, jo ja era obrer, jo ja estava ja a punt d'entrar al món del treball, i jo doncs, anava a veure què passava, bé, les barricades a la Concòrdia, les escorredisses a dalt de tot a Can Uriac dels Grisos, les goseres aquelles que venien... Tot allò per mi era com una mena de...
La brigada de Valladolid, Tocineres, els Troscos,
les assemblees...
Companyero del Metal...
Efectivament. I després del contacte amb gent important dintre de l'empresa, no? O sigui, ja... Bueno, doncs després van formar part del govern amb l'alcalde, no? Ferrés, l'Aguilar, en fi, gent que... Emilio Espín...
Per exemple, un record per tot ells.
Un record de l'MC, sí, grups de gent molt implicada amb els quals jo vaig tenir molt contacte per inquietud personal, perquè veia que m'aportaven molt en quant a la meva identitat, a la meva manera de moure'm dintre del que és aquest món, i realment doncs, vaig aprendre molt de tots plegats, no?
I a més, a part de polític, també hi havia un ambient cultural, no? Que s'estava qüestionant tot. Va ser una època molt viva, tant a nivell polític, artístic, cultural, a tots els nivells.
Sabadell estava molt viu. Sabadell, hi havia una època en la que tots centrats dintre l'Acadèmia de Belles Arts, la sala 3,
sí,
doncs hi havia un final dels 70, un grup importantíssim que jo els veia com un referent perquè realment estava molt, molt interessat ja en aquell moment dins de, pel món de l'art. Bueno, pues, tot el grup d'artistes conceptuals,
Sala 3, Sala 3,
Fina Miralles, el Domènec, en fi, gent que estava, després gent més jove, que després va ser també un grup molt important, pues, el que després van anomenar Joves Artistes de Sabadell, amb el Ferrer ja d'alcalde, pues, el Ramiro, la Nati, el
Ramiro Fernández,
Ramiro Fernández, la tia Ayala,
sí,
sí, tota aquella gent que realment a mi em van donar, doncs, va ser un referent per un noi que començava a fer coses artístiques aquí a la ciutat, no?
Perquè la família antecedents tenies?
No. La meva família, una família que va viure totalment del camp fins que van venir aquí, després feien, el meu pare feia dos torns, un al matí, sí, feia de la paleta i després al torn de nit treballava una empresa que hi havia allà a Torre Romeu, l'Odag. I amb aquells dos torns, doncs, és el que ens donava a nosaltres
de menjar.
De menjar. Uh-huh. I després a casa no hi havia llibres, no hi havia referència ni artística ni res, i senzillament el meu entorn personal, o sigui, el viure dintre d'aquest ambient del col·legi i després tot el que a la fàbrica, a la Unitat Hermètica, tenia, doncs anava buscant aquests referents que realment m'omplien, no?
Una bona, ets una esponja, eh?
Sí, jo recordo molt en Vinyet, un home que feia unes caricatures magnífiques allà, que va ser el primer referent que vaig tenir sobre què era això del dibuix. Em va encoratjar molt a que dibuixés, vaig començar a dibuixar, va veure que realment podia fer-ho i em vaig llançar a estudiar. Primer lloc on vaig anar a dibuixar i a pintar va ser al taller d'en Bermúdez, al carrer Montserrat.
Gran Bermúdez.
Membre dels Gallots.
Dels Gallots, amb l'Angle, tot.
I allà vaig estar un parell d'anys fent dibuix del natural i pintura. I després ja vaig començar a estudiar la Llotja i a partir d'aquí, doncs...
Treballaves canvia, i a la Llotja.
Treballava i estudiava.
I què et deien a casa, clar, amb el canvi aquest,
bueno,
no?
Bueno, per mi, sempre que estigués estudiant, perquè realment el que els interessava... Després, l'actitud del meu pare sempre la vaig veure com una cosa molt radical i no l'acabava d'acceptar massa. Amb el temps ho he entès, no? O sigui, el fet de que no em preguntés si jo volia treballar, sinó que realment em va posar allà davant una entrada, una sol·licitud per treballar, era el somni d'una persona que realment el que volia és educar un fill perquè tingués un ofici i pogués guanyar-se la vida dignament i tot plegat, que és el que al final va fer. Aleshores, jo antecedents culturals no tenia, però sí que realment el fet d'estar forçat a treballar, a mi em quedava la vessant de l'aprenentatge, de les ganes d'aprendre paral·lelament, o sigui que la vaig desenvolupar pel meu compte. Per ells era suficient.
Perquè, esclar, hem de dir que quants anys hi vas estar a l'Unitat Hermètica?
15 anys. Des dels 15 fins als 30, exactament.
Clar, llavors, quan comences a la Llotja, quina edat tenies?
Doncs tenia 20, era ja gran.
Treballaves i estudiaves.
Sí, efectivament.
Anaves combinant.
Jo vaig començar al món de l'art relativament tard. Jo ja tenia 24, 25 anys, quan vaig iniciar-me a estudiar a Belles Arts, no? O sigui, després, en acabar la Llotja, va ser quan vaig entrar a la facultat.
Doncs escolta, mira, tenim un missatge que també et transportarà un altre segle. Escolta, i després a veure què ens dius.
Bon dia, jo em dic Francesc Reina González i sóc amic de Josep Moreno, o de José Moreno. Jo el vaig conèixer el setembre del 99, del segle passat, a l'IES Vallès. Ell era professor, jo arribava nou, i per mi va ser una oportunitat de conèixer un professor extraordinari i una persona, en fi, que es va convertir en el meu amic de seguida. Durant els 22 anys gairebé que ens coneixem hem fet una mica de tot, moltes coses vinculades a la feina, d'altres a la literatura, a l'art i després qüestions personals. És un pintor magnífic, una persona tremendament sensible en relació no només a l'art, sinó també a la política i a les qüestions humanes. Conec els seus dos fills, a la seva dona, a la seva parella, i hem compartit moltes estones, moltes nits i un viatge a París, on em va ensenyar moltes coses de Rodin, per exemple. En fi, no puc dir res més que coses extraordinàriament sensates sobre ell, perquè és un individu que val la pena conèixer, tractar i compartir això que tenim, que s'anomena vida. Un plaer col·laborar amb vosaltres i una abraçada, Josep, un abrazo, José. Seguimos en contacto. Adéu.
Doncs una abraçada també, de part de tot l'equip,
Francesc. Francesc. Sí. És un, com ell diu, som amics des que ens vam conèixer, o sigui, ja fa 22 anys. Ell venia de la zona de Barcelona, d'Esplugues, i va caure aquí perquè va conèixer la seva dona i bueno, va venir aquí, i ràpidament quan va entrar a l'institut ens van conèixer i ens van fer molts amics perquè tenia molts punts en comú. És un gran poeta, un gran escriptor, és una gran persona, i realment penso que amb ell doncs també he après molt, no? Hem compartit feina, inquietuds de tota mena, i he tingut l'oportunitat de llegir la seva obra i és magnífica. Ell va ser cofundador també de Papers de Versàlia, va estar durant un temps, després va plegar, i en fi, l'agraeixo molt les seves paraules perquè són recíproques. O sigui, jo amb ell també tinc aquesta mateixa estima.
I sempre és això, no? Poesia i pintura, no? Art, sí. Això ho lligues, no? La poesia...
Sí, jo he escrit alguna cosa que em fa molta vergonya d'ensenyar i de llegir, però sí que és cert que tot i que no sigui un poeta a nivell de creació literària, sóc un gran lector de poesia, m'encanta la poesia, tinc molts amics poetes, que crec que al final això està dintre del que és el meu procés creatiu. O sigui, jo crec que a més poesia i art tenen un nexe comú. Això que tu, la cita que has dit abans, Josep, el de la raó poètica de Zambrano.
Explica'ns això, sí.
Sí, bueno,
la raó poètica.
La raó poètica és un concepte que neix de la pròpia Maria Zambrano i que després jo no l'he estret de la lectura de Maria Zambrano que he fet, sinó sobretot de Chantal Maillard, que és una estudiosa de Maria Zambrano, una gran poeta també, i que realment el que ve a dir és que realment la qüestió poètica, o sigui, el que és la raó per la metàfora, és a dir, el coneixement del món arriba justament després de fer aquesta introspecció, aquesta mena de lectura poètica de l'entorn, pensar sobre aquest impacte, aquesta mena de contacte amb el teu entorn i treure una conclusió, que sempre és una conclusió de caràcter poètic, però que porta inclosa la reflexió. Això és molt important perquè jo, dintre del que és educació artística, penso que el procés educatiu ha de ser molt similar. O sigui que l'art no és només o ensenyar art no és només ensenyar a partir de la lliure interpretació del món quasi bé en clau kantiana, sinó que realment ha de servir per tal d'extreure coneixement. O sigui que al final fer art és també reflexionar sobre el teu entorn i fer incloure dintre el que és la producció artística tot el que té a veure amb el que és la visió crítica del teu entorn. I això és una mica el que ve a ser la raó poètica. O sigui, pensar, reflexionar de manera crítica mitjançant recursos de caràcter poètic. I això és comú a la literatura i és comú al món de l'art.
Estem aquí, la Rocío, la Raquel, tots aquí, estem aquí escoltant.
Escoltant el professor i artista, sí, també.
Parlarà això de la seva etapa també de docent, eh?
Exacte, però primer sí. El que fem és també doncs, continuar amb aquest viatge donant veu ara amb una amiga i admiradora.
Hola, José. Una gran ilusión poder saludarte y reencontrarte hoy a través de la alegría de vibra de Radio Sabadell. La alegría fue siempre una máxima en los encuentros de aquel pequeño gran grupo de amigos unidos para celebrar la amistad. compartiendo los avances de tu obra pictórica en todas sus facetas. Entre ellos, nuestra inolvidable Maribel Guardiola, que la vida nos arrebató demasiado temprano. He tenido el privilegio de verte trabajar en tu taller, de admirar tu fuerza con la batería cromática y los pinceles. No es cosa solo de palabras, sino de sentimiento, de acercarse y percibir los matices que insinúan el tránsito entre el esbozo y la obra final. Tengo también el privilegio de gozar de una pequeñita parte de ella como tu obra Aire, que nos invita a reflexionar sobre el renacimiento y la vida. Una suerte haberte encontrado en mi camino. Algún día el mundo reconocerá, como yo lo hago, el valor simbólico de tu obra como artista grande. Un abrazo inmenso, amigo José, y hasta siempre.
Quines paraules més boniques, eh?
Sí, Marta Campoy. Sí. Marta és una gran amiga i forma part d'aquest grup. És una, a més, molt implicada en el món polític de Sabadell. Va ser, encara és, del grup de Podemos, es va presentar per l'alcaldia de Sabadell. Marta és una lluitadora, és un exemple d'aquesta faceta que us he comentat. No va treballar en unitat hermètica, però sí que va fer, mitjançant la CESUT, un sindicat molt actiu en aquell moment, i el Partit del Treball, en el que pertanyien també amics meus que després, després d'acabar l'etapa de l'unitat hermètica, han sigut amics entranyables i que formaven part del seu grup, no? El Manuel Andrades, Maribel, Guardiola, Blas, Zamora, Marina, és la mare d'en Víctor, tot i que ella no estava tan implicada, però sí que eren molt amigues, totes juntes, i que, tot i ser de generació, una generació una mica més gran que jo, em vaig imbricar amb ells durant molts anys i també he après molt. Són gent apassionada, gent implicada, gent que realment sempre porto dins meu, perquè em van ensenyar durant una etapa de la meva vida coses molt importants del que és viure i del que és compromís de viure, no? La Marta me l'estimo moltíssim, encara estem de mica en mica, ens trobem, parlem, i agraeixo molt les seves paraules. Sí.
Aquest compromís, no?, emociona sentir, doncs, tota aquesta època, i que malgrat tot el que ha passat, no?, hi ha aquestes arrels, no?, i aquest compromís i aquesta consciència de classe també, no?
Sí.
Sí. Que sempre parleu, no?
I tant.
I aquesta seriositat i rigorositat.
Sí, perquè tot va plegat, vull dir. Era gent compromesa en el seu món laboral, diguem-ne, en el que és la seva identitat, la seva manera de relacionar-se amb els altres i del món laboral, però després a nivell personal ho feien igual. Vull dir que el compromís existia i eren amics en el sentit més ampli de la paraula. O sigui, amics que els tenies a les dures i a les madures. Una de les màximes del meu amic Manolo Andrade decía que los amigos están para explotarlos. Sí. Però és veritat, perquè
para igual, estan, no? Para clar, de ver...
És que igual que s'explotaven uns a altres, s'explotaven els altres a los unos. O sigui, hi havia una pinya en la qual tot s'interrelacionava, no? O sigui que,
en realitat, total, no?
Absolutament. I són gent entranyable. Alguns ja falten i...
Com homenatge, no?, aquest concepte i aquesta...
Sí.
També, doncs mira, com homenatge també als amics, dedica a la segona cançó que forma part de la teva banda sonora.
La segona cançó està molt relacionada amb el Manolo. Manolo Andrade és un gran coneixedor del flamenc i em va ficar dintre d'aquest món tan intens, tan passional. I realment... La segona peça que vaig seleccionar és de José Monge, Camarón de la Isla.
Hombre.
I, a més, en un disc que per mi també és molt, molt entranyable, que és la Nana del Caballo Grande, que és, pertany al disc La Leyenda del Tiempo, de Lorca. O sigui, Lorca, per mi, és un personatge que, que m'ha marcat molt, i evidentment el flamenc també, també me l'ha traspassat en Manolo, i realment també l'escolto a diari. Vull dir que no conec massa, no tan bé com ell, doncs l'essència del flamenc, però la sento igual, i per mi és essencial.
Doncs gràcies per aquest regal.
De res.
Nana, niño, nana. Del caballo grande. Que no quiso el agua. Que el agua era negra, dentro de la rama, cuando llega el puente, se detiene y cae.
I seguim viatjant per, doncs, això, els ritmes, els sons, però sí, també els records del José. José, parla'ns una mica, perquè clar, se'ns va acabant el temps, sí, també, sí, passa, sí, molt ràpid.
Sí, passa ràpid, sí.
Però parla'ns de la teva manera d'entendre també l'art, la pintura, no? I on podem trobar part de la teva obra? Perquè nosaltres, mentre anaves parlant, anàvem tafanejant, sí, el teu Instagram, que recomano també als nostres oients.
Sí, hi ha una pàgina web, josemoreno.com, que ja es pot veure tot el que és l'obra des dels inicis, pràcticament, des dels anys 80.
Tornem-la a dir, josemoreno.com.
josemoreno.com.
Tot junt.
Tot junt, sí, sí, tal qual. Bé, doncs, sí, la meva obra, evidentment, sempre ha estat d'aquest pictòric, tot i que jo vaig fer l'especialitat d'escultura a la facultat, sí, i des d'aleshores, abans hem parlat de la poesia, doncs la meva obra evidentment no està cenyida ni a una disciplina, ni a una tècnica, ni a un motiu, o sigui que, bueno, intento d'expressar a partir de les inquietuds i dels interessos que tinc, no? Evidentment que amb tants anys de feina sempre queda un nexe, un element que acaba sent identificatiu amb tu, o sigui, que al final acaba constituint el que s'anomena estil, no? O sigui, estil personal, que no és res més que aquell rastre que vas deixant, perquè realment hi ha coses que són comuns a la manera de fer. Però treballo escultura, treballo pintura, escric quan puc alguna cosa, o sigui, tot plegat acaba conformant un gruix que acabem anomenant obra, i que va variant al llarg del temps, com no pot ser d'una altra manera, evidentment, i que al principi era com més gestual, més aproximada, doncs, quan surts de la facultat, a artistes que t'interessen molt. Podria ser en el moment inicial, pues, Antoni Tàpies o d'altres, més informalistes, més matèrics, i després, doncs, vas agafant la teva pròpia identitat. No sóc molt fidel a una temàtica. Recordo que parlant amb Alfons Borrell, que ell sempre ha tingut una obra molt...
També un homenatge amb ell, que també fa poc ens ha deixat.
Efectivament,
també.
Efectivament. Alfons, jo crec que li dec molt amb ell. He pogut compartir amb ell algunes converses, i crec que és una persona de les més importants que jo he pogut tractar dins del món de l'art. Un referent molt clar. Ell deia que sempre feia el mateix quadre. Al final, ell estava pintant realment les seves inquietuds a partir del que és la seva mirada. I és molt fàcil d'identificar la seva obra, perquè ha treballat amb, diguem-ne, que amb derivacions d'un mateix motiu. Jo crec que la meva obra no té res a veure amb la de l'Alfons, i molt menys, i a més la manera de fer tampoc, el procés tampoc, no? O sigui que sempre m'ha estat interessant coses concretes i a partir d'aquí investigar sobre això i treure una obra que pot estar molt, molt més vinculada a qüestions de caràcter social, de caràcter espacial, de caràcter tècnic, no? Això va ser fins als anys, fa uns 8-10 anys, que vaig tornar a Orce.
Els orígens, no?
Els orígens.
Tornem un altre cop.
I allà l'impacte, sí, l'impacte del paisatge em va copejar. Aleshores, tot el que havia fet fins aleshores es va modificar bastant i vaig descobrir doncs, la llum i el color, una cosa que no estava molt present a la meva obra, sinó que era una obra més d'interiors, més industrial, més fosca, més conceptual en algun moment. I des d'aquell moment, el que és el paisatge, la interpretació del paisatge, la pintura de paisatge i també la lectura del paisatge, m'interessa molt. Allà també, evidentment, tornar als orígens em va connectar amb gent d'aquella zona i és on vaig conèixer doncs, el que ara és la meva dona, l'Anna, i d'aquí doncs, les ganes de tornar a instal·lar-nos allà.
I que al final, con Miguel Ríos, no?
Sí, evidentment. Evidentment.
Et volíem demanar, José, també, doncs, per aquesta capacitat que tens, si la gent mira el teu perfil, no? Doncs a la teva pàgina web, doncs veurà que també tens un blog, no? On transmets tota aquesta passió per l'art. Però parla'ns, perquè ens queden 3 minuts, una mica per la tasca de professor.
De professor, sí. De docent, també.
Bueno, jo la tasca de docent, evidentment, ja ho he dit...
Era la unió de les forces del treball i de la cultura.
Efectivament.
O sigui, obrero i docente.
Efectivament. Jo, per mi, ser docent és una qüestió de militància. Sempre l'he viscut així. O sigui, jo vaig decidir de fer aquesta tesi sobre educació artística, que no vaig poder llegir, o sigui que no tinc el doctorat, però sí que vaig elaborar molta part d'aquesta tesi, justament per això, perquè creia que era, sabia de plantejar una educació artística en la qual doncs, no estigués només tot vinculat al fet romàntic del que és l'art per l'art, no? O sigui, la qüestió de sinó que l'art també implicava aquesta part cognitiva, aquesta part reflexiva, aquesta part purament la unió entre el sensorial, el cognitiu i l'estètic, no? I dedicar-me a intentar de que l'art fos això, doncs per mi ha estat una qüestió de militància. Jo tinc durant molts anys, quasi bé 25 anys dedicat a l'educació, treballant amb alumnes de batxillerat artístic. Vaig treballar la primera vegada al que és el Centre Jaume Viladoms, que allà vam muntar amb la Sol i, en fi, amb la direcció del centre, el batxillerat artístic en allà, i després vaig aprovar oposicions i vaig entrar allà a l'Institut Vallès. I sempre fent això, batxillerat artístic, amb una intenció molt clara, que és la de formar gent, formar alumnes, nois i noies, que visquessin l'art amb aquest compromís, o sigui, amb la necessitat de sentir l'art com una cosa necessària per interpretar el món de manera crítica i de manera sensible, no? I això ha estat per mi l'educació artística.
O sigui, quasi nada, quasi nada.
Sí, jo crec que hi ha alumnes que a hores d'ara, doncs, parlo amb ells ja molts anys després com col·legues, com amics.
Això és maco, això és maco.
Martí Madaula, vaig tenir l'ocasió de saludar-lo no fa gaire, va ser alumne d'allà de l'institut, un nano maquíssim, amb una obra potent. Victòria Rovira, la fotògrafa de l'Iris Sabadell, que també va guanyar un premi ara a aquest art amb la gent, també va ser, és amiga i era alumna. I Neus Segalés, que ja també parlarem ara d'ella, que a hores d'ara també és companya, va ser companya docent, artista, i també vaig tenir l'oportunitat de tenir-la com a alumna, i molts altres que, evidentment, si m'estan sentint, aquí a Sabadell, doncs, tinc el privilegi d'haver estat amb ells compartint aquest espai de docència.
Doncs que bonic, Jo crec que això precisament, no, és el millor regal com a docent, no? Veure que aquesta guspira que tu tens, no, aquesta inquietud artística també doncs es contagia. Se'ns acaba el temps i ens has de recomanar doncs algú que vulgui doncs venir aquí.
Podria recomanar molta gent, com he dit abans, el Josep. I clar, vinculat a Sabadell i a més amb aquell contacte tan estret, sí. Recomano doncs, a la Neus Segalés.
Perfecte.
Neus Segalés, que com he dit abans, pues, va ser inicialment alumna meva a l'institut, però després tot això ha quedat en el passat i ha desenvolupat una carrera artística interessant, ha estat dintre del que és l'Acadèmia de Belles Arts com a part integrant de l'acadèmia, és una docent molt compromesa i penso que sobretot és una gran amiga, o sigui, que cosa que jo agraeixo molt i és un honor doncs, poder dir tot això de gent amb què han compartit aquest espai d'aprenentatge, que a hores d'ara siguin també amics teus i que puguis compartir experiències.
Doncs
o sigui
que, la buscarem, tant. La buscarem i per acabar doncs, també posarem la teva última recomanació. Digues quina és i per què.
La meva recomanació última musical és de Sílvia Pérez Cruz. Es diu Albert. És de l'àlbum Granada i que és una cançó d'Albert Pla, interpretada per ella, i que a mi m'encanta perquè m'encanta Albert Pla i perquè m'encanta Sílvia Pérez Cruz. Com canta la vaig descobrir no fa gaire, i realment és un gran descobriment i sobretot si fa honor a Granada, doncs encara més.
Evidentment, doncs escolta, t'emplacem a que et quedis a escoltar també l'entrevista que farem ara a partir de les 12 a l'Albert Pla parlant del concert que farà a la nostra ciutat. Molt breu, en 20 segons, quan se'n va l'alegria, on la trobes?
La trobo als meus éssers més estimats, la meva família, la meva dona, Anna, la meva filla, el meu fill, Rubén i Alejandra, i amb els meus amics, que sempre els tinc aquí.
Doncs per ells també, aquesta cançó i aquest homenatge. Moltíssimes gràcies, José. Fins la propera.
A vosaltres, un plaer.
Hi ha sequia, hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua, i els porcs moren a les granges i els iaios se'ns deshidraten, s'empastifen les sabates de ciment per les aceres i ara haurem de...
Al matí amb Raquel García.